Hola, vas a escoltar Un Día Perfecte a la UPB Radio. L'altre dia anava a sortir de casa, però abans d'obrir la porta li vaig dir a la meva parella: ¿sabes que existe la probabilidad de que al abrir la puerta nos encontremos al rey emérito ahí fuera? Y ella va a responder: vaya, no lo había pensado, pero tienes razón. Y al tancar la puerta le iba a decir: ¿y sabes que también existe la probabilidad de que al volver a casa y abrir la puerta nos encontremos al rey emérito dentro de nuestra casa? El personatge de George Costanza, la sèrie Seinfeld, deia que la probabilitat d'una bona siesta és lo únic que me saca de la cama. El meu cas és semblant. Jo no crec que en res més que en la probabilitat de que successos favorables m'acaben ocorrent. A l'atzar, repetir i repetir una i altra volta fins que ocorrega un succés favorable. Només a ella m'encomane. No crec que en la sort, ja no crec que en la cultura de l'esforç, ja no crec en la meritocràcia, no crec en divinitats, i és en mi tampoc, no crec en mi com a individu, només crec en la probabilitat. Evidentment, el fet de creure en la probabilitat em fa creure que és possible allò impossible. Digueu-me somiador. Bé, vaig a veure si algun artista m'ha deixat un missatge al contestador. Sembla que hi ha
alguna... un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido ayer a las 22 horas 36 minutos.
Val, sí, efectivament, està constipat el meu germà.
El servicio contestador de Telefónica le informa de que no tiene mensajes.
No, esta setmana només tindrem una entrevista, tindrem una entrevista amb Cinta Vidal, així que mentre, per a fer temps, em tocarà parlar a mi. Vaig a contar-vos una història. El darrer diumenge vaig estar al meu poble i és que feien una fira de Nadal, una fira que organitzen per tal de dinamitzar i promoure un poc el comerç local i que tots els anys es celebra a la plaça de l'Església de la Nostra Senyora de l'Assumpció. I jo, que estava per allà, sentat al bar Brasília, sota del campanar de l'església, fent-me una tapeta de xampinyons, vaig veure com passava un home amb dos gossos molt, molt bonics, la veritat. Però el cas és que un era molt, molt, molt menut, no alçaria més de 15 centímetres del terra, i l'altre era com una espècie de cavall. Era enorme, bàsicament podia menjar-se a l'altre si volia. I clar, allí sentat, entre xampinyó i xampinyó i glopet de cervesa, vaig pensar:
ostres, els dos són gossos i un és com si envoltes el tamany de l'altre. Això amb l'ésser humà no passa. Clar, com seria la vida si tinguérem uns tamanys tan dispars com els dels dos gossos? I un món on tu podries mesurar com un metre i un amic teu 5 metres? Cases, cotxes, camins, iPhones, ulleres, satisfalles adaptats als tamans tan dispars i diversos. Quin caos de món! És que existirà una divinitat que s'encarrega d'aquestes coses en els humans? O és que simplement existia la probabilitat de no tindre tamans tan dispars? I s'ha complert.
Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red. Rich men's children running past, their fathers dressed in hose. Golden hair and mud of many acres on their shoes. Gazing eyes and running wild past the stocks and over stiles. Kiss the window, merry child, but come and buy my toys. You've watched your father plow the fields with a ram's horn, sowed it wide with peppercorn and furrowed with a bramble thorn. Reaped it with a sharpened scythe, threshed it with a quill. The miller told your father that he'd work it with the greatest will. Now your watching's over, you must play with girls and boys. Leave the parsley on the stalls, come and buy my toys. You shall own a cambric shirt. You shall work your father's land, but now you shall play in the market square till you be a man. Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys, monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.
Cynthia Vidal tenía que haber sido la darrera protagonista de la temporada anterior d'Un dia perfecte, però un contacte meu amb una persona positiva em va fer tindre que guardar quarantena, cancel·lar l'entrevista, cancel·lar el programa i acabar abruptament la temporada. Però eren moltes les ganes que tenia de poder xerrar amb Cynthia i que estigués així, a Un dia perfecte, i varen quedar que en algun moment això seria possible. I el moment és avui. Hola, Cynthia. Moltes gràcies per estar... Este matí ha sido Un dia perfecte a la UPB Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Hola, ¿qué tal?
Sí, va ser així, recordes perfectament. He guardat una altra quarantena des de llavors, també.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí.
Bé, la primera volta que vàrem xerrar, crec que va ser allà pel maig, i em vas contar que estaves fora per motius de feina, i just uns dies després vaig llegir a la premsa la següent notícia. La barcelonesa Cynthia Vidal pinta la nueva sede de Facebook en California. No es tractava de que estaves pintant en brocha gorda tot la seu, però sí que estaves allí treballant amb un mural de grans dimensions amb el títol Connecti, no? Conta'ns l'experiència.
Sí. Bé, doncs em va contactar la persona que organitza el Facebook Open Arts, que és com un projecte participatiu on conviden artistes a pintar els espais de les noves oficines de Facebook, que n'hi ha moltes i contínuament n'estan construint. I llavors em va agradar la idea i em van convidar a participar i vaig anar allà a San Francisco a pintar un mural en el lobby d'un dels nous edificis d'oficines de Facebook.
Cynthia, la teva formació acadèmica és com a il·lustradora a l'Escola Massana, però en alguns mitjans he vist que, bueno, que t'etiqueten com a muralista.
Bueno, és que si pinto murals, es podria dir que sóc muralista, no sé quin...
Sí, perquè vull dir...
Les etiquetes és algo que tampoc és molt important per
no,
mi.
Però em refereixo perquè la gent haurà vist, per exemple, este treball, que és un mural de grans dimensions, i haurà vist altres treballs, però que tu, a banda dels murals, fas obra menuda.
Sí, exacte. Sí. Sí, faig quadre petit per exposar. Són com dos vessants que tinc. A vegades pinto quadres per exposar i a vegades pinto murals. Intento anar-ho combinant per poder variar.
I el pas al mural va ser una decisió teua o simplement va arribar alguna volta alguna comanda? Va dir, em podies fer un mural i va ser arrel d'això?
No, de fet jo havia treballat molts anys en un taller d'escenografia pintant decorats de gran format. I, per tant, quan vaig decidir apostar per pintar obra, moltes galeries i moltes diguéssim, persones properes em van dir, home, podries, ja que tens experiència en pintar en gran format, podries pintar murals amb aquestes imatges que fas. I llavors vaig pensar que sí, que era una opció. perquè tenia els coneixements de pintar en gran. I des de llavors vaig començar a pintar murals, també.
Cinta, la característica que més crida l'atenció de la teva obra, sens dubte, és el punt de vista, no? Millor dit, la quantitat de punts de vista que hi ha en cada obra teva.
Sí. De fet, tot ve de quan era més adolescent i m'agradava molt dibuixar i m'enduia una llibreta per tot arreu i observava molta curiositat al món i en allà vaig començar a observar que tots vivim en un mateix món, però el vivim de formes molt diferents i per dins tenim com universos completament allunyats, tot i estar molt a prop físicament. I això sempre m'ha fascinat i aquesta manera meva de jugar amb la gravetat és un intent d'explicar aquesta cosa d'estar tan a prop i tan lluny al mateix temps.
I com treballes a nivell formal una obra en transcurs de vista? Perquè si exposes una obra és cert que per a tu hi ha un punt de vista, però per a l'espectador pot haver totalment un altre que et diu, a mi em sembla que este quadre així funcionaria millor, no?
La meva idea és que, com la vida, tot té molts punts de vista i llavors els quadres que proposo jo es poden penjar amb orientacions diferents. Depèn del dia que tinguis, o si tens un bon dia, o si tens un mal dia, o com el que vingui de gust. Llavors, els quadres per darrere tenen diferents ganxos i es poden anar penjant de forma amb orientacions diferents.
Mm-hmm. Bueno, diuen que al cosmos no hi ha dalt i baix. Imagina que en la teva obra existís un poc el mateix, no existís el dalt i baix.
Sí, de fet no estic sent gaire original. El mateix món on vivim, el mateix univers, ja ho té això. No hi ha res que estigui
ni
del dret.
Ni dalt ni baix, però ja saps que sempre intentem les coses, no? Com aquí que diu, etiquetar-les dalt i baix, dreta a esquerra,
sí.
Ja saps que...
Sí, exacte.
Bé, la teva obra també és com una espècie de micromón, no? Una situació quotidiana posada en escena, no?
Sí, m'agrada la quotidianitat i també m'agrada el fet de parlar de la comunitat, del conjunt de persones. Jo no faig retrats, jo faig com atmosferes, ambients, on la gent en plural es mou i es passeja. I m'agrada aquesta cosa de retratar el conjunt de persones i no centrar-me en una persona en concret.
Perquè si mirem una escena teva, per exemple, veurem que hi ha personatges, si no recordem mal, molts d'ells no tenen rostre i estan tots units entre ells, però és veritat que cadascú és una escena totalment diferenciada de la resta. No són conscients tampoc de que a l'altre costat hi ha un altre personatge, no? Per exemple.
Exacte, i això és algo que passa constantment a la vida real i a mi em fascina aquesta connexió i desconnexió i intento jugar-hi, plasmar-ho, reflexionar-hi d'alguna manera.
Seria un poc com el meu veïnat, jo no conec aquí viu al costat.
Exacte.
La veritat. Bé, a la teva obra també és molt important l'arquitectura, no? Treballes molt l'arquitectura.
Sí. Això ve una mica de l'època que vaig treballar amb escenografia, perquè, clar, quan pintes els famosos talons que hi ha darrere d'escena, normalment no hi ha personatges, sinó que hi ha espais. Hi ha jardins, cases, boscos... O sigui, tot és com molt l'entorn. I sobretot de l'arquitectura vaig aprendre molt a com es treballa, els punts de vista, el rigor perquè tot estigui ben recte i res es mogui. I en allà vaig agafar com aquest gust per l'arquitectura i és un tema que em fascina perquè a vegades el lloc on vivim diu molt més de nosaltres del que ens pensem.
També tens una sèrie de treballs on els protagonistes, per exemple, crec que són el mobiliari de la casa, no? Estan com explosionats,
sí.
No?
Sí. Aquesta és com una travessant que m'agrada fer, com cada cop i volta els objectes quotidians o aquests que reconeixem molt com a nostres del dia a dia, doncs els intento descontextualitzar i fer-los volar pels aires, també per donar-los una altra visió, un altre context.
Bé, tornant un poc al tema dels murals, igual que tens obra per tot arreu, també tens murals a diferents parts del món, no? Per exemple, tens des de, crec que en Galícia, el que has comentat de Califòrnia, no? Conta'ns un poc.
Bueno, quan vaig començar a tenir relació amb la galeria de Los Angeles Think Space, que són amb els que sempre he anat treballant, ells tenen molt contacte amb festivals d'arreu del món que organitzaven festivals de murals, i en allà doncs, ells em van posar en contacte amb alguns festivals i així es vaig entrar una mica en el circuit de pintar murals una mica arreu del món. I clar, és una cosa que em fascina, perquè és un viatge, és una aventura, és estar en un altre lloc, és, bueno, és tot un món molt, molt més divertit que no pas estar a l'estudi pintant jo els meus propis quadres.
I quan pintes mural, imagina que també necessites ajuda, no?
Sí, quan pinto els murals que són ja força grans, m'ajuda l'Helena Salvador, que ella és una professional de la pintura de talons, que vaig conèixer aquí al taller de Castells i Planes, i vam estar treballant molts anys juntes, mano a mano, pintant per altres escenògrafs. I llavors ens coneixem molt, treballem molt bé juntes, i és fantàstic que em pugui acompanyar i ajudar a les meves aventures muralístiques.
I un dubte que tinc jo, per exemple, quan pintes un mural està expost a l'exterior, no? I a voltes es deteriorarà, no? Imagina, existeix després un treball de restauració? O moltes voltes, desgraciadament, l'obra queda...
Bueno, de moment encara no n'he restaurat cap. Però a vegades, segons la importància del mural, es treballa en pintures que són molt resistents als rajos violeta i no es deterioren tant. O sigui, els murals que he pintat que eren com més oficials, els he pintat en pintures que són més cares, però que aguanten més el pas del temps. N'hi ha d'altres que sí que malauradament s'han anat deteriorant, però de moment no se m'ha plantejat la idea de restaurar-los.
Sí, de molta gent haurà conegut, imagina, pues este darrer any, no?, per la notícia esta del mural de Facebook, però imagina que si escarben un poc en la teva obra, la teva obra va més enllà. Per exemple, també has treballat fa uns anys com a il·lustradora de contes infantils.
Sí, bé, això va ser un projecte diferent. No hi vaig treballar, com si diguéssim, directament, sinó que va ser l'Alba Dalmau, que va voler crear una història a partir d'imatges meves que ja estaven fetes, i em va semblar una idea fantàstica. Ella és una escriptora boníssima, i em vaig embrancar l'aventura, i llavors ella, a través de les meves imatges, va crear una història molt, molt bonica. Mm-hmm.
Tornant, també crec que has treballat creant telons. Telons, imagina que es referís al... Fan teatre a la part del darrere, al fons, no?
Sí.
És un ofici molt específic, no?
Com?
És un ofici molt específic, imagina que és molt artesà, aquest treball.
Sí, això és el que jo he fet durant molts anys aquí al taller d'escenografia de Castells i Planes, però... Diguéssim que no seria acurat dir que jo els creava. Jo ajudava a pintar-los amb un equip de pintors, i qui decidia el que hi pintàvem era l'escenògraf, juntament amb el director i el de vestuaris. Un projecte de teatre està molt pensat conjuntament, i jo només era una part més aviat petita que ajudava a posar en físic la idea de l'escenògraf.
I quan pintes a l'estudi, que t'he vist algun vídeo, que estàs treballant allà a l'estudi, pintes sobre fusta?
Abans pintava sobre fusta. M'agradava aquesta cosa noble del material, així que ja tenia un to neutre, que em permetia posar-hi llums i sombres, i jugava també amb les vetes de la fusta. M'agradava molt. Ara estic ja provant més amb el que és la tela i jugant a pintar a l'oli. Estic variant últimament. Uh-huh.
I la teva paleta de colors recorda un poquet a Hopper, diria jo, uns colors així certament apagats, tristots en alguns casos, no?
Sí, m'agrada que els colors no siguin llampants, perquè suposo que això té a veure amb com sóc jo, que sóc més aviat discreta, i no m'agrada que els quadres o els murals que faig acompanyin i tinguin una relació harmoniosa amb l'entorn, en comptes de ser algo disruptor o com molt llampant. Uh-huh. M'agrada l'harmonia.
Com bé has dit, pot ser atmosfèric, no? Tot un poc.
Sí, exacte. Sí, sí.
Cinta, per anar acabant un poc, ara que la teva obra ha experimentat un gran reconeixement, quin és el ritme de treball que portes?
Bueno, clar, jo tinc una sort immensa de poder decidir els projectes amb els que m'embarco i tinc força demanda i molta gent vol quadres i així, i podria estar treballant com una burra, però prefereixo prendre-m'ho amb calma i escollir bé els projectes i fer-ho una mica
més pausat.
Amb tranquil·litat, sí.
Sí, perquè pot ser algú li doni la sensació de que això pot acabar de repente, no? I ningú se'n recordi de mi. Sol passar als artistes, no?
Sí.
Pot ser que creuen que és circumstancial, no? El seu èxit,
sí.
I a voltes se peca d'això, no? De crear massa obra en un moment determinat. Bueno, per últim, sí. Cinta, si la gent vol conèixer la teva obra, pàgina web, Instagram, com ho podem fer?
Bé, a Instagram em poden trobar amb el nom de Cinta_Vidal i tinc una pàgina web que és cintavidal.com, que allà hi tinc una mica tota la meva feina.
Doncs res, Cinta, ha sigut un plaer per a mi poder haver pogut parlar, per fi, aquest matí amb tu, conèixer de primera veu la teva obra. I a veure si en algun moment de la vida hi ha ocasió que puc veure algun mural teu. Per així, per València, de moment res, no?
Va, hi ha propostes.
Sí?
S'han d'acabar de confirmar. Ja, no ho sé, ja es veurà. No puc dir res.
Moltes gràcies, Cinta. Una cosa, per cert, si algú vol treballar pintant murals, el que no ha de tindre és vertigen, imagina, no?
Ah, no, això no. Això, bueno, però sempre que es treballa pintant murals es treballa amb molta seguretat, sí, sí. I la seguretat és el primer, això sí, segur. Sí. Però sí, no s'ha de tenir vertigen.
Moltíssimes gràcies, Cinta. Un gran plaer.
Gràcies a tu. Una abraçada. As sweet as she can be, and I know she belongs to me. She don't come from no town, she don't come from no city. She lives way down in Diddy Wall, Diddy, Diddy Wall, Diddy Wall, Diddy Wall. But oh, how the loving did it wall, did it, did it wall, did it wall, did it wall. Down in Diddy Wall, Diddy, Diddy Wall, Diddy Wall,
Vaig a pegar-li un toc a Maria Elena a veure si sap que podia girar el Nadal, perquè sempre se m'acaba fent molt llarg. A veure, marc el 627018 i 3 numeritos más.
Dime.
Oye, María Elena, ya sabes que las navidades como la vida se me hace muy tediosa. ¿Qué podría leer para entretenerme un poco?
Pues para estas navidades te recomiendo leer un libro que se llama El infinito en un junco o algo así, de Irene Vallejo. Es un libro que no he leído, yo no lo he leído, pero es el libro que el año pasado más estaba por todas partes, todo el mundo lo comentaba. Gente que no lee de normal decía que era una maravilla, gente que se supone que sí que lee bien también lo decía. En el instituto un montón de profesoras decían que era lo más, porque mezclaba la historia con la literatura. Gente de filosofía también lo recomendaba. Así que, aunque sea por criticarlo, porque yo soy un poco hater, ese tipo de modas a mí me echan un poco para atrás, pero para saber un poco criticarlo, pues estaría bien leerlo. Lo tengo por ahí, podría yo también darle una ojeada. Aunque ya te digo, yo siempre prefiero leer los clásicos y literatura de primera línea, pero bueno, a veces para criticar a las modas hay que entenderlas.
Tomo nota, María Elena, y ya quedaremos para criticar la novela, que la crítica es nuestra pasión compartida. Y bueno, feliz Navidad.
Feliz Navidad a ti también y a tus oyentes. Bueno, si tienes alguno.
¡Qué tía! Darrer programa del 2021, el proper será el 2022 y poca cosa més. Tornaré el proper mes de gener, imagine, no sé quan, suposo que sobre la segona o tercera setmana del mes. I suposo que la gent podrà viure sense este espai de ràdio. Crec que, bé, pot ser un poc divertit, però no és addictiu. Que a mi, sincerament, m'agradaria més que fos addictiu que divertit. Recorda que pots rescatar les edicions anteriors del programa, ja són 49 amb la de Wii, a la secció de ràdio a la carta a radio.upv.es, i a iVoox trobaràs les dues darreres temporades. Si tens curiositat, pots bodinejar a Instagram, en trobaràs com a un dia perfecte, i allí trobaràs a aquells i aquelles que han passat pel programa en aquestes 4 temporades. A més, trobaràs el link a els seus perfils. Adeu i bon Nadal. Yeah.